Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 3 d'octubre en farem un repàs del que ha estat l'actualitat fins ara del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. I avui començarem parlant en aquest programa de les extraescolars del mes de setembre, que diuen que han estat un desastre, segons les famílies. Mentre que Educació es va comprometre a oferir activitats de lleure amb un component educatiu durant la jornada intensiva a les escoles, les famílies asseguren que el servei ha estat molt fluix. Per sort que a partir d'avui ja els centres han començat a fer classes de matí i tarda. I el Trump llança una campanya provocadora iniciada i incitant, a més, els usuaris a no validar el bitllet. Amb un missatge directe, la campanya contra el frau fa servir la psicologia inversa i dona una instrucció contrària a l'esperada. Incita una reflexió sobre la necessitat de validar el títol de transport. Ens ho explicarà el director general del Trump, que és el senyor Humberto López Vilalta. I no sé si sabeu que una veïna de Girona ha demanat que les gallines es considerin animals de companyia. Però atenció, l'Ajuntament les hi vol treure. La presència d'aquestes aus incompleix les normatives municipals. Ens ho explica el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, el Martí Terès. I acabarem parlant dels amics de la FANOC, perquè el proper 8 d'octubre es celebra el 10è aniversari de la nova campanya de Rock pel Xuclis, amb un gran concert, i en el que fa la FANOC és sensibilitzar la societat a través de la música per donar a conèixer el càncer en infants i adolescents i les repercussions que se'n generen a partir del diagnòstic. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Diuen que a mitjans de setmana la cosa canviarà, però de moment estem amb aquest estiuet de Sant Miquel. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats o clars, tot i que tindrem alguns intervals de núvols baixos i alguns bancs de boira al principi i al final del dia, sobretot a zones del Ter Sud. Si parlem de les temperatures, no presentaran gaires canvis, tot i que les mínimes baixaran lleugerament al sud de Tarragona, amb unes mínimes en general a les capitals de província de 12 graus a Lleida, de 15 a Girona, de 16 a Tarragona i la mínima serà de 18 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes no canviaran gaire, amb valors màxims de 28 graus a Lleida i a Girona i de 25 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable, tot i que a la tarda tendirà a quedar vent del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I anem ara a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència? Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, la varia d'un camió a la P7 de Sant Cugat del Vallès, que està obligant a tallar dos carrils en sentit Tarragona, genera 6 quilòmetres de lentitud en aquesta via i, per tant, també està dificultant la circulació al seu lateral a la B30. A banda, en aquesta P7 també hi ha retencions a Barberà en sentit Tarragona, 3 quilòmetres, a la C17 retencions a Parets cap a Ripoll i a la C58 ja pràcticament 4 quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat. A la C60, ja a la zona del Maresme, Argentona, en sentit Mataró, 2,5 quilòmetres i els accessos sud, a la 2, a Sant Joan d'Espí, hi ha retencions cap a Barcelona i la ronda, sobretot la ronda del litoral, va molt carregada per diverses incidències en el transcurs de la tarda. Això és tot.
Gràcies, Sílvia, per la informació. I anem ara amb l'actualitat més propera amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant dels 6.000 militants de Junts que hauran de respondre els propers dies 6 i 7 d'octubre a aquesta pregunta. Vols que Junts continuï formant part del govern de Catalunya?
Exacte, hi haurà tres respostes possibles, sí, no o vot en blanc. Ho ha acordat avui, pràcticament per unanimitat, l'executiva del partit. Aquesta pregunta anirà precedida d'un preàmbul recordant els incompliments d'Esquerra sobre l'acord d'investidura i també amb la resposta de Pere Aragonès a la proposta de Junts. Jordi Turull, secretari general del partit, lamenta que Aragonès no hagi acceptat les renúncies de Junts per poder reconduir la crisi.
Crec que des de Junts per Catalunya hem donat proves suficients d'intentar posar-nos a la pell de l'altre, però sobretot valorant el fet de voler-ho arreglar. I hem mantingut la discreció de no traslladar res, de no filtrar res, de no intoxicar res, fins que per part d'Esquerra Republicana se'ns ha dit no hi ha res més a parlar.
El propi Turull ha dit que farà saber als afiliats quina és la seva posició en aquesta consulta i assegura que la direcció del partit serà conseqüent amb el resultat. Mentrestant, els republicans es preparen ja per a qualsevol escenari, inclòs el de governar en solitari. Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, diu que el problema no és l'acord de govern.
És evident que hi ha una part de Junts per Catalunya que està treballant per trencar aquest govern. Per tant, el problema no són els tres punts que han situat d'un acord que tenim entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que l'acord ja el tenim. El problema és que Junts per Catalunya ha de decidir què vol fer.
I els socialistes reclamen que es tanqui ja aquesta crisi i passi el que passi, mantenen la mà estesa per Aragonès perquè es puguin aprovar els pressupostos.
I més d'un miler d'alumnes s'han quedat aquest curs sense plaça de formació professional i, en canvi, hi han 16.000 places vacants entre els cicles mitjans i superiors.
I pel camí s'han quedat uns 10.000 alumnes que tenien algun interès en estudiar FP, però que finalment, per diferents motius, han llançat la tovallola. Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de PIMEC, demana augmentar les places concertades perquè les empreses necessiten titulats.
No ens podíem permetre el luxe de desestimar concerts addicionals, no? I és el d'ampliar el concert, ampliar les places concertades per tal que hi hagi més oportunitats per a aquestes persones. És ajustar tota l'oferta formativa de manera tan territorial com sectorial a les demandes del mercat de treball.
Des de l'UGT, mentrestant, reclamen un pla de xoc perquè hi hagi més centres d'FP, per exemple, incorporant centres del SOC, naus industrials de l'àrea metropolitana o escoles de primària.
I tots els ferits en l'explosió de divendres, Iolanda, a la Casa de la Cultura de Girona, ja estan a casa seva.
Sí, l'última en rebre l'alta mèdica ha estat una nena de 5 anys. Recordem que l'explosió es va produir divendres durant els actes de la nit de la recerca, quan un experiment va fer esclatar un bidó. Cristina Fornaguera, experta de l'Institut Químic de Sarrià, ens ha explicat que ampliant la distància entre el públic i l'experiment s'haguessin reduït els riscos.
Si s'hagués fet en un entorn una mica més controlat i la gent no tan a la vora dels bidons, hagués pogut minimitzar el risc.
Aquest experiment ja s'havia fet a la Universitat de Girona fa 6 anys sense cap tipus de conseqüència. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'explosió.
I des d'avui fins dijous, anar al cinema costa 3,50 € en qualsevol de les 60 sales adherides a la nova edició de la Festa del Cinema.
I per poder gaudir d'aquests descomptes, només cal acreditar-se a la web de la Festa del Cinema. Les entrades es poden comprar a través d'internet o a la mateixa taquilla. Molta gent té clar que aprofitarà aquests dies i fins i tot han triat pel·lícula.
Muy buen precio y habría que mirar películas, pero sí, por supuesto, los 3,50 €.
Pues sabiendo eso probablemente sí, no lo sabía, que ara el cine está carísimo.
Sí, que m'agradaria aquest preu, si són pel·lícules bones, que estan bé, doncs sí.
Los renglones torcidos de Dios, que se estrena el día 6 y tengo muchas ganas de verla.
Bueno, hay una que se llama 42 segundos.
M'agradaria veure un altre cop Avatar.
Hem de recordar que l'assistència mitjana a les sales de cinema ha caigut un 37% en relació a abans de la pandèmia.
I tret de sortir de les obres de la reforma de la Rambla de Barcelona, que s'allargaran fins al 2030.
Hi haurà 5 fases en total. De moment ha començat la primera entre el monument de Colom i el portal de Santa Madrona. Es faran voreres més amples i es modificarà tot el traçat de l'Avinguda Drassanes i Colom deixarà de ser una rotonda de vehicles. Janet Sanz és la tinenta d'alcalde d'Urbanisme.
Volem que aquesta sigui la Rambla de la cultura, la dels veïns i veïnes i la que potencia aquelles activitats que donen valor afegit a la nostra vida i al nostre dia a dia. I a més també que dissenyen, que dibuixen futur habitable i un futur en perspectiva. Que deixarem de veure Colom com una rotonda de vehicles. Aquesta transformació ha de plantejar obrir el port, que el port deixi de ser una barrera.
La reforma de la Rambla és una històrica reivindicació d'entitats i veïns. Les obres arriben amb més de 6 anys de retard i per això el que demanen els veïns és un compromís de tots els partits de que no hi haurà nous entrebancs. Fermín Villar és el president d'Amics de la Rambla.
Contents hem d'estar perquè comença, però una mica encara l'expectativa de que el calendari d'obra no vol compensar el retard en l'inici de les obres. 5 fases de 18 mesos cadascuna amb la intensitat d'aquest passeig vol dir que potser quan acabi l'obra la realitat social seran unes altres de les que s'han projectat.
La primera fase de les obres entre Colom i Santa Madrona s'acabarà en uns 18 mesos i s'invertiran 10 milions d'euros.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts arriba l'altra informació, també propera, que és l'esportiva, amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, comencem parlant del Barça perquè arriba el líder de la Lliga a Milán.
Després de més de 800 dies que el Barça no apareixia als diaris esportius com a primer classificat de la Lliga de Primera Divisió. Després de 7 jornades i una ensopegada del Real Madrid i l'eficàcia golejadora del Barça, el Barça es col·loca líder de la Lliga espanyola, però ha d'aparcar aquesta història, perquè demà el Josep Meazza es juga bona part del seu futur a la fase de grups de la Lliga de Campions i a la Lliga de Campions en si. Inter de Milán, Futbol Club Barcelona. En aquesta hora crec que els de Xavi estan entrenant a l'escenari del partit i allà, no sé si encara en visió de l'entrenament o no, estarà una de les nostres enviades especials, Elena Condis. Bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda. Estic vigilant jo l'entrenament. També està Mateu Alemany, Joan Laporta, els seus directius, la família de Pedri, que els tinc aquí ben a prop, ben pendents de la gespa, del Josep Meazza, on veig els jugadors fent un rondo gegant. Són tots els que han viatjat. Ja saps que la convocatòria és la mateixa, perquè no s'ha recuperat a temps Frenkie de Jong i s'ha quedat amb la resta de lesionats a Barcelona. El recordo, són Koundé, Araujo, Bellerín i també Memphis. Un Xavi Hernández que avui a la roda de premsa evidentment li han preguntat per recuperar aquest liderat en Lliga, perquè el Barça ha arribat a Milán com a nou líder de la Lliga. Feia 2 anys i 3 mesos que no ocupaven aquesta posició. L'última vegada, imagina't, era el 22 de juny de 2020, era Bartomeu el president, Setién l'entrenador i Leo Messi encara era capità, no havia ni enviat el burofax. Com canvia la vida? Xavi parlava d'aquesta nova realitat, però també recordava el que toca ara. Demà toca la Champions, evidentment, en un escenari tan imponent com és el Josep Meazza. Escolta.
Home, doncs seria un cop molt fort de moral i de confiança. Per nosaltres significaria molt. Aquests 3 punts són vitals, són importantíssims pel futur de l'equip a la competició i per això sortirem demà al 100%. A demostrar doncs, que podem guanyar en camps així. Clar que sí, no serà fàcil perquè és un rival de molta entitat, però intentarem sortir a guanyar, sí.
Vol Xavi que el seu equip demostri a Europa que realment han tornat. Van donar molt bona imatge a Múnich, però demà són necessaris els punts perquè se la juguen l'Inter i el Barça, i ho ha remarcat. Han de sortir amb personalitat, sobretot demà en aquest escenari d'Europa. Personalitat, i veurem amb quina defensa. Jo, escoltant el tècnic, m'ha quedat bastant clar que demà possiblement, Gil, veurem una defensa de 3 com a Noeta, perquè l'Inter juga amb 2 puntes. Escolta.
Bueno, a nivell tàctic, el que miro més doncs és depèn quins puntes juguin ells, no? Si juguen amb 2 puntes, per exemple, la Real Societat, doncs crec que em sobra un defensa, no? Veurem demà com ho ajustem, però crec que podem reforçar més al mig del camp, podem arribar més a l'atac, hem de ser fins i tot més valents en un partit tan important. Ja ho vam fer al camp de la Real i ens va sortir bé, doncs hem d'arriscar, no? I és la nostra filosofia, no? Anar endavant, anar pel partit, a tenir la pilota, a no deixar l'Inter córrer. No serà fàcil, però intentarem mostrar personalitat demà, sí, ser valents.
Ser valents, dominant, arriscar, sortir pel partit. Xavi diu que ja té clar l'11. No he volgut donar masses pistes més, l'he preguntat i he dit sí, home, aleshores ja ho sabrà Simone Inzaghi, no es tracta d'això. Ja saps que l'Inter arriba en hores molt baixes, 3 derrotes en les últimes 4 jornades de Lliga, i també ha sortit Marcos Alonso en sala de premsa i, com deies tu, Gil, com em deies per línia interna, molt prudent, com el seu pare, no ens el volgut deixar titular. Sí que ha dit que està molt content i molt feliç amb el Barça, tot i que, evidentment, tot i que no ho ha dit, li agradaria jugar més minuts.
Home, de tal palo tal astilla, que s'acostuma a dir en aquests casos.
Sí.
Gràcies, Elena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Parlava l'Helena del mal moment de l'Inter al Calcio, tot un contrast amb la primera posició del Barça a la Lliga, un Inter que arribarà al partit de demà amb dubtes i baixes molt il·lustres. Última hora del conjunt italià, Manolo Oliveros.
Bona tarda, l'autora Martínez té molèsties i és dubte per jugar demà. Amb l'Inter no està lesionat, però no està al 100% i han de decidir amb els metges i les sensacions del jugador per optar o no per comptar amb ell. El seu substitut podria ser Joaquín Tucu Correa, perquè Lukaku continua de baixa i també està fora de combat Brozovic. L'entrenador també ens ha dit que Onana tornarà a la porteria en lloc de l'eslové Handanovic, que, per exemple, va jugar davant de la Roma l'altre dia en partit de Lliga. Inzaghi està molt qüestionat, és vuitè a la Sèrie A d'Itàlia. L'entrenador ens deia molt tranquil que ell sap que depèn dels resultats si té un examen molt complicat, segons deia a la Copa aquest migdia, al centre esportiu de Piano Gentile, demà contra el Barça.
Di più io in primis chiaramente
al Barcelona és molt fort, amb el Bayern i el Manchester City són els tres equips que ofereixen millor futbol i per nosaltres és una oportunitat, és important també per la classificació guanyar demà, però estem en un grup difícil i això sí, haurem de jugar amb totes les nostres forces. El Barça és l'equip que recupera més pilotes de tota Europa, saben com fer-ho tot i a més tenen a Robert Lewandowski, que és un gran jugador. Coneixem la dificultat del partit, ja ho hem pagat contra el Bayern de Múnich, no vam estar en el partit en els moments clau, però demà caldrà aprofitar tots els moments per guanyar.
La squadra è una squadra matura che sa che può e deve fare di più.
Dos partits contra l'Inter per decidir el futur a la Lliga de Campions i un partit al Santiago Bernabéu, sí. Clàssico Madrid-Barça el 16 d'octubre per veure com evoluciona el campionat de Lliga. Quin partit li dona al poble més importància a @esportscope? Un 63,8% de copenautes li dona més importància al partit de demà, un 36,2% al partit del 16 d'octubre al Bernabéu.
Bueno, hem fet un repàs pel Barça. Anem ara a parlar dels problemes en defensa per l'Espanyol i també pel Girona.
Sí, perquè l'Espanyol deixava anar ahir 2 punts a Cornellà Prat contra el València, un gol inversemblant. Després d'una errada molt clara d'Álvaro Fernández, li costava 2 punts a l'Espanyol fins al punt de que es sobren i de quina manera els dubtes a la porteria de cara al desplaçament blanquiblau al camp del Càdiz. Números en defensa tan dolents com ara fa 5 anys. Pregunta blanquiblava a @esportscope. Qui ha de ser el porter titular a Càdiz? Doncs la parròquia periquita conservaria la titularitat d'Álvaro Fernández, 57,9%, però alerta, un 36,2% de copenautes. Apostaria pel nano de la Pedrera, Joan García, mentre que només un 5,8% ho faria per Benjamín Lecomte, un dels fitxatges d'aquesta temporada. Els problemes del Girona? Girona 3, Real Sociedad 5, ahir a Montilivi. 5 gols encaixats a casa. També sobre el debat a la porteria, també hem preguntat qui ha de ser el porter titular al Wanda Metropolitano. Gazzaniga, una de les incorporacions. 50% de suport dels copenautes. Juan Carlos, l'actual titular, 25%. Toni Fui Díaz, l'altre porter del planter gironí, 25%.
Escolti'm, si li dic Giraldes...
Doncs li diré que és l'entrenador del Barça femení que avui ha viscut el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions. Bon sorteig pel Barça, eh? Li ha tocat el Bayern de Múnich, que va eliminar la Reial Societat, el Benfica portuguès i el Rosengard suec. Tan fàcil ho veu el tècnic que diu que l'objectiu amb Blaugrana és classificar-se per la final. Giralde.
No és pressió, és la realitat. Som un equip que portem de les últimes 4 temporades 3 finals de Champions. Per tant, hem d'intentar ser-hi a una altra. I aquest és l'objectiu per aquesta temporada.
Doncs això és l'objectiu per la temporada. En un sorteig, com dèiem, força positiu pel Futbol Club Barcelona, no tant pel Real Madrid, que ha anat a parar al mateix grup del Chelsea i del Paris Saint-Germain. Només passen 2 equips, o sigui que a veure com se les apanyen les de Torí.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies i en continuarem escoltant els companys i les últimes hores esportives. Gràcies, que vagi bé.
Boca Lupo, Rodríguez, fins
que
demà.
Que vagi molt bé. Les 7 de la tarda, 18 minuts, això és la Linterna a Cope Catalunya i Andorra. I el que parlem, el que farem ara és parlar de les extraescolars del setembre, que diuen els pares i mares que han estat un desastre.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya i Andorra.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero ¿sabías que los cirujanos podrán practicar virtualmente cirugías complejas antes de operar a sus pacientes en un hospital? Y gracias a la realidad virtual, en las escuelas los alumnos podrán viajar en el tiempo y presenciar acontecimientos históricos en primera persona. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre cómo Meta está ayudando a desarrollar el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
És el moment d'exhibir el somriure que sempre has volgut. A Instituts Odontològics gaudeix d'un 30% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i convencional. Demana cita a la teva clínica IO, a IOA.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.cat.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
COPE Cataluña y Andorra.
Avui volem parlar a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra de que les extraescolars del mes de setembre diuen les famílies que ha estat un desastre. Mentre que el Departament d'Educació es va comprometre a oferir activitats de lleure amb un component educatiu durant la jornada intensiva a les escoles, les famílies asseguren que el servei ha estat molt fluix. En parlem amb la Belén Tascón, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies. Belén, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Divendres es van acabar les activitats a la tarda a les escoles, que s'havia organitzat durant el mes de setembre per complementar la jornada intensiva. Com han estat aquestes extraescolars? Estàs d'acord amb aquest titular de desastre?
Bueno, nosaltres hem valorat que ha estat un inici complex, bastant complicat, no? I que, en principi, no? O sigui, evidentment, que el tema de les tardes, no? D'aquesta hora de lleure educatiu de les tardes per suplir, no? Lo que era, bueno, per canviar aquest horari que havíem fet reduït durant aquest mes, no? I en lloc de fer l'horari continu per avançar aquests dies, doncs nosaltres, el nostre balanç és que els costos, no? de fer-lo com l'hem fet, doncs no reporta els beneficis que sí que consideren les famílies que pot tenir el fet d'avançar a l'inici escolar. En concret, el que hem vist és que ha costat molt trobar monitoratge, persones que siguessin formades suficientment per fer les ràtios, no?, que el departament havia dit, que en molts casos no s'han complert. I també hem vist que s'han quedat molt pocs nens i nenes. O sigui, ni tan sols els nens i nenes que en principi doncs fan el menjador, no?, que era aquesta, l'activitat normal, sí. No? Que normalment és que els que es queden a menjar, que llavors sí que penses, no?, doncs continuen a la tarda, doncs les famílies, les que han pogut organitzar-se, ho han fet per evitar doncs aquesta hora de lleure educatiu. El que ens hem trobat és que el fet de que precisament, no?, perquè la formació del monitoratge doncs no ha estat, no?, suficient, molta inestabilitat també dels equips de monitors i monitores, no? Doncs això ha fet que l'hora aquesta que havia de ser de lliure educatiu al final per nosaltres ha estat un espai doncs, de cures en el qual s'ha caracteritzat per allargar el que és el temps de migdia una hora més, uh-huh. En el qual doncs, bàsicament els nens i les nines han fet lloc lliure al pati. No? És per això que moltes famílies en vista d'això han decidit doncs, que vinguin abans a casa, no?, i ens organitzem com podem. No?
Clar, perquè els centres, això, està clar que, Belén, han fet curt de monitors i que sovint l'únic que s'han fet ha estat allargar les hores del pati al migdia.
Exacte. Exacte, és aquest el tema. El tema és que el departament inicialment va preveure una ràtio universal, en tots els centres, independentment de que es quedessin o es quedessin criatures que posaria 1-16, a l'hora de la veritat aquesta ràtio 1-15 no s'ha complert, hem estat per ràtios superiors, i després també l'assistència ha estat molt, molt desigual, no? O sigui, no ha estat gens... no, l'assistència dels nens, doncs, en la mesura que anava avançant, si la gent s'organitzava, no? Uh-huh. Llavors, clar, el tema aquest de que el departament... Després, una altra cosa que també nosaltres valorem malament és que la majoria, o sigui, tal com diu, s'ha incomplert el que diu la normativa, el que estableix la LEC, doncs, és que quan les direccions o quan es contracta una empresa o una entitat, no, aliena al centre educatiu per fer qualsevol tipus d'activitat o quan es fa un conveni o un contracte amb aquestes entitats, doncs s'ha d'aprovar en consell escolar. Aquest tràmit, no, que era que és el qual tota la comunitat educativa s'assabenta, no, de qui vindrà, de quines condicions, etc., doncs en molts casos tampoc s'ha fet, tampoc s'ha dut a terme, no? O sigui que tot això a nosaltres el que ens ha incomodat, de fet, ja preveiem, no, que això, o sigui, que prendre una mesura d'aquest tipus, no, des que no és una comunitat educativa, doncs té els seus riscos, no? El departament no ho va justificar molt perquè considerava que l'alumnat, no, més vulnerabilitzat, que prové de llars amb més perill, o sigui, en estat més vulnerable, doncs, que normalment acostumen a tenir un estiu, no, amb menys possibilitats de fer activitats i de menys qualitat, no? Sí. Doncs així es començava abans. Nosaltres estem d'acord, amb aquesta iniciativa. El que hem vist és que precisament aquest alumnat tampoc ha gaudit d'aquest espai, perquè, o sigui, en principi l'horari lectiu era és de 9 a 1. Després els nens van a casa a menjar, si no es queden al menjador escolar, però clar, el menjador escolar ho hem de pagar a les famílies. I després tornaven a fer una altra activitat. Clar, la gent que se n'ha anat ja no ha tornat a fer aquesta hora d'estar al pati, òbviament, no? I llavors, per tot això, doncs, hem vist que ha hagut molt poca assistència, però que això, no?, que sobretot que no ha hagut un lleure educatiu de qualitat com el departament havia promès, no? En totes aquestes dades, no?, valorem que el departament hauria de fer una avaluació acurada, no?, i sincera i honesta, no?, des del punt de vista de quin ha estat els beneficis i els prejudicis que això ha qüestionat, no? Que creiem que els nens i les nenes, quan començaven el curs abans, tenien garantida, doncs, una qualitat educativa des de l'hora d'entrada fins a l'hora de sortida en una activitat normal. Nosaltres el que demanem és que es comenci el dia 5 o el dia 7, doncs, però que es comenci amb l'horari sencer, és a dir, que no n'hi hagi com una doble entrada, no? Una entrada només de 4 hores, no?, i després l'entrada de veritat, perquè si veritablement el que volem és que les famílies, les llars més desfavorides, doncs aquests infants, doncs puguin començar a tenir més qualitat educativa, evidentment no ho farem amb activitats per la tarda d'aquest estiu. Uh-huh.
Doncs sabem què és el que passa l'any vinent, no? Hem de recordar que a partir d'avui els centres ja han començat a fer classes matí i tarda, però insisteixo que les famílies asseguren que les extraescolars d'aquest mes han estat un autèntic desastre. Jo no sé si hem après alguna cosa, però el que està clar és que els pares defensen que sí o sí es mantingui l'inici del curs la primera setmana de setembre amb l'horari complet des del primer dia.
Sí, exacte. Nosaltres per això, no?, el departament vam tenir una reunió la setmana passada, o sigui, la setmana anterior, amb el Departament d'Educació i els vam dir que havien recollit dades, no?, de l'assistència i de com havia anat això, i que al final, doncs, feien una valoració. Nosaltres que hem demanat, doncs, que això, que faci una valoració pública, no?, que facin la seva avaluació de la política pública.
Clar.
I que nosaltres, o sigui, i que nosaltres el que entenem és que si fan una avaluació d'aquesta, probablement el que veuran és que nosaltres, no?, que la qualitat educativa d'aquesta hora, doncs, està molt baixa, que llavors, doncs, com nosaltres ja els havíem proposat, doncs, al final són 180, quasi 180 jornades, 177 jornades escolars, que es repartia aquests 3 dies, que són de més, no?, que es farien, entre tot això, és que el millor no causa cap perjudici a la comunitat educativa, i sí que garantim que des de l'inici del curs es comença ja, els nens i les nenes comencen amb la mateixa qualitat educativa i amb l'horari sencer.
Doncs a veure què és el que passa amb aquestes dades de la mà. Com sempre, Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies, gràcies per estar amb nosaltres i estarem molt pendents. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía.
Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atenció, perquè el Trump ha llançat una campanya provocadora incitant els usuaris a no validar. Però, tranquils, que això porta lletra petita. Humberto López Vilalta, director general del Trump, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'm una mica, perquè, clar, darrere d'aquest titular que jo he dit, la cosa no és ben bé així, no?
Doncs no. Anem a veure, nosaltres volíem fer una campanya que a través de la psicologia inversa fos una mica un detonant d'una conscienciació de la gent que validi. I vam fer-ho provocant, perquè la campanya té una segona, diguem-ne, client que diu, ho tries. És a dir, realment té segones. No es tracta de no validar, es tracta d'assumir la responsabilitat de fer-ho o no fer-ho. No?
Uh-huh. És a dir, la psicologia inversa hi dona aquesta instrucció contrària a l'esperada, no? Quan algú et diu, no, no validis, és allò que tu penses, com que no s'ha de validar, no?
Clar, és exactament, perquè la pròpia campanya que diu cola, que és clara, i a més no té interpretació més que cola, diu, pots pagar 0,79 euros si valides, o 100 euros, i t'hem de posar una percepció mínima per viatjar sense títol. Tu cries. Crec que el missatge, una vegada llegeixes això, és prou clar, no?
Uh-huh. Un missatge que incita a una reflexió, com dèiem, sobre la necessitat de validar el títol de transport i també a la vegada informar de les conseqüències de no fer-ho, perquè això té multa, recordem-ho.
Sí, exactament així és. Hem d'entendre que el transport públic és un bé del que gaudim tots els ciutadans i que s'ha de contribuir amb la mesura en què l'utilitzem, no? I la forma de contribuir és validar el títol quan tu l'utilitzes, no? I sí, aquest és l'objectiu que tenim clar.
I si es comet frau, o no... Bueno, en aquest cas, s'ha de pagar una multa de fins a 100 euros.
Fins a 100 euros. Vol dir que l'enorme diferència...
Home, i tant.
És la que provoca, diguem-ne, l'incentiu a validar. De 0,79 euros un viatge a 100 euros un viatge, sí.
És clar que hem de triar per pagar, òbviament. Escolti'm, després de 2 anys de pandèmia, el tramvia ja s'apropa a les dades de validacions del 2019?
Doncs sí, la veritat és que estem en aquests darrers dies de setembre i primers d'octubre, molt, molt primerenys, estem recuperant el nivell de viatgers de finals del 2019, que és la nostra referència, i que ens anima a pensar que la postpandèmia en l'àmbit del transport, doncs, segurament que hi ha poc recorregut, és a dir, aviat tindrem normalitat absoluta. No?
Uh-huh. Es realitzen, de fet, inspeccions, no?, durant els semestres de l'any per saber qui valida i qui no. S'han trobat vostès amb molta gent que comet frau?
Doncs anem a veure, nosaltres per poder determinar qui valida i qui no valida, el que tenim és un cos d'inspectors que viatgen per les línies amb el dret a demanar als usuaris que portin el títol i verificar que el títol ha estat, doncs, degudament validat. I tenim un paràmetre que és molt fàcilment mesurable, i és quantes d'aquestes inspeccions acaben esdevenint amb una percepció mínima, vol dir quanta d'aquesta gent a la que li demanem el títol acabem descobrint que no el tenia i que, per tant, té que pagar la multa. Aquest és un valor que sí ha crescut en relació al que teníem el 2019, i tenim molt d'interès que es recondueixi fins a el que seria acceptable. No?
Uh-huh. Aquesta campanya, senyor López, té una durada d'un mes, no? I la podrem veure a suports offline, online, al tramvia, a les parades, a tot arreu. O sigui que no hi ha ningú que no digui, escolta'm, és que no ho havia vist que s'havia de pagar. Sí, serà d'un mes de durada, però que vigileu.
Sí, exactament. Això no vol dir que només és durant aquest mes que s'ha de parar cura, sinó que entenem que el missatge en un mes reiteradament advertint d'això que estem obligats a fer-ho i que, a més, ho hem de fer-ho per molts motius, doncs només dura un mes, però l'obligació dura per tota una vida.
Efectivament. A més, recordar també, ara ho dèiem abans, de, que augmentarà també la inspecció en totes dues xarxes, Trambaix i Trambassós.
Exactament, així és, perquè hi ha un efecte que és evidentment dissuasori, no? És dir, quan tu saps, perquè el ser humà és així, no? Quan tu saps que hi ha més control, més enllà del teu compromís personal, doncs a vegades hi ha gent que necessita que li recordis. La, fet, la presència d'un cos d'inspectors que ajuden també quan pertoca, no? Però que tenen aquesta capacitat de posar una percepció mínima de 100 euros, que són molts diners, doncs pensem que tindrà un efecte també positiu per reduir aquest rati, no?
Aprofitant que el tinc el director general del tram, el tema de la mascareta, escolti'm, hi ha molt poca gent que se la posa. No hi ha manera, eh? La gent han tingut moltes ganes de treure-se-la ràpid, eh? Però recordar que és obligatori en un transport, mitjà de transport.
Sí, encara és obligatori, per això ho hem de fer-ho. Jo penso que depèn del moment del dia, depèn del mitjà que un utilitzi, es compleix més o es compleix menys, però no s'està complint al 100%, que és el que hauríem de fer, perquè la insolidaritat que representa que algú en un espai doncs tancat i no especialment gran decideixi no respectar la norma, no només és una qüestió personal, és que afecta els altres que pateixen els riscos derivats de la seva ignorància de les normes, no?
Si colar-nos sense títol això pot costar 100 euros, no posar-nos la mascareta ens pot costar a vegades la vida, i no em vull recordar de tot allò que ha passat durant aquests dos anys anteriors. Avui hem volgut colar-nos al despatx del director general del tram, Humberto López, per parlar d'aquesta campanya amb un missatge, com dèiem, directe, una campanya contra el frau que utilitza aquesta psicologia inversa i dona una instrucció contrària a l'esperada. Humberto López, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies.
De res, a vostès, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Bona tarda. Las 7 de la tarde, 36 minutos, y es el momento de daros una buena noticia, una noticia con energía. Naturgy prosigue con su estrategia de desarrollo de proyectos de generación renovable. Durante el primer semestre incrementó su potencia instalada global, principalmente en España y Chile. La multinacional española incrementará su potencia instalada en 500 megavatios este año y continuará el próximo su crecimiento en renovables con 1.500 megavatios adicionales de potencia instalada a nivel mundial. Asimismo, en eólica marina, Naturgy alcanzó un acuerdo el pasado mes de abril con la noruega Equinor para el análisis y desarrollo de proyectos del mar adentro en España y aprovechar esas capacidades complementarias para el desarrollo de esta tecnología con gran potencial en el país. Naturgy, como siempre, con buenas energías.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
I d'aquí a res marxarem fins a Girona, perquè no sé si sabeu que hi ha una veïna de Girona que demana que les gallines es considerin animals de companyia. I l'Ajuntament, què vol? Treure-li. Diuen que la presència d'aquestes aus incompleixen normatives municipals. D'això en parlem ara.
¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Avui a la linterna COPE Catalunya us farem ressò d'una notícia que llegia jo la setmana passada al diari de Girona. Parlava de la història de la Montserrat. Diu que porta més de 30 anys amb animals a la parcel·la de la casa on viu i que de sobte els hi han fet treure. La Montserrat, aquesta veïna del barri de Montjuïc de Girona, se sent confosa pel requeriment que l'Ajuntament li ha fet arribar i mitjançant el qual l'insta a retirar les tres gallines i l'ànega que hi té. La Montserrat s'ha passat, diu, tota la vida en aquesta zona de la capital gironina i mai havia tingut constància que els animals que hi té estarien cometent cap il·legalitat, ja que molt abans de tenir les aus actuals tenia al mateix lloc un parell de galls d'indi que fins ara i tot li van arribar a criar. Avui volem parlar amb el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, que és el senyor Martí Terès. Senyor Terès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, les gallines es poden considerar animals de companyia?
Doncs suposo que sí, que es poden considerar animals de companyia. En tot cas, són animals domèstics. Això doncs, sembla que són equiparables doncs, a altres espècies que conviuen amb nosaltres, sí.
Aquesta dona, la Montserrat, diu que la possible denúncia ve d'una veïna problemàtica que hauria provocat la inspecció pertinent i l'actuació del consistori. Va ser així? Com va passar?
Sí, a nosaltres ens va arribar un avís doncs, per les incidències que generen doncs, aquest tipus d'animals, no? que venen donades bàsicament doncs, per la gallinassa que fa els excrements, no? de les gallines i dels ànecs així, doncs, que fan mala olor, sobretot doncs, quan plou i així, i del soroll també. No? Llavors ens van avisar doncs, sí, a través de la bústia d'avisos, si no recordo malament.
Uh-huh. La Guàrdia i Custòdia del Bestiar, recordem que ha de ser en finques de terreny rústic i no en urbanitzable, com era el cas, no?
Correcte. En principi, el nostre planejament urbanístic circumscriu l'activitat pecuària, és a dir, les activitats, no? les explotacions doncs, d'animals de granja, per exemple, doncs en el sòl no urbà, no? I per tant el sòl rústic, no? I en sòl urbà, doncs en principi no es pot dur a terme activitat pecuària. Llavors aquí és el dilema, no? La discussió que ens trobem ara és si tenir gallines a casa es considera o no doncs, un tipus d'activitat d'aquestes característiques.
L'actuació municipal està ben fonamentada des d'un punt de vista administratiu. Crec, senyor Terès, que l'afectada ha presentat un recurs, no? El requeriment, i que ara serà l'Ajuntament qui estudiarà tot donant els arguments jurídics i legals que cal per justificar aquesta actuació municipal.
Exacte, és el que t'avançava. És a dir, ara mateix ens trobem en aquest punt, que és resoldre doncs, unes al·legacions que ha presentat davant de la nostra resolució, en què ens planteja doncs, que el que està fent ella no és una activitat de caràcter pecuari, una activitat doncs, amb animals de granja, sinó que el que té són animals domèstics o animals de companyia. Llavors, ara el que toca, seguint el procediment administratiu, és resoldre aquestes al·legacions. El tenim en mans dels nostres tècnics i serveis jurídics, i haurem de determinar doncs, si el que està fent es pot considerar o no doncs, un tipus d'activitat d'aquestes característiques. En funció de si ho és o no, podrà seguir-ho fent o no. És aquest el punt en què ens trobem ara mateix.
Aquesta veïna diu que se sent molt agraïda per les mostres de suport que ara rep de veïns i ciutadans d'arreu de Girona. Diu que t'ha pensat fins i tot recollir signatures perquè evitar que li prenguin les gallines. S'han trobat vostès amb casos semblants?
Sí, de fet, aquest ha estat la manera de procedir de l'Ajuntament en les últimes situacions que ens hem trobat de característiques similars i sempre doncs, han procedit de la mateixa manera, no? Recordant que aquest tipus d'activitats no es poden dur a terme en sòl urbà i, per tant, doncs, demanant als propietaris que retiressin aquest tipus de bestiar de casa seva. És la primera vegada, o com a mínim d'aquestes darreres vegades, en què se'ns presenta unes al·legacions doncs ben fonamentades i ara es tracta de que nosaltres ho puguem resoldre.
On van a parar aquests animals una vegada requisats?
No, això és una qüestió del propietari, per tant, evidentment, tractant-se de gallines i així, això és un animal que és fàcil de donar a alguna persona que tingui una granja o així, i per tant, o una casa de pagès, no?
Sí.
Vull dir que comarques gironines això és bastant habitual i per tant lo habitual és fer-ho d'aquesta manera, però evidentment el propietari pot fer-ne l'ús que vulgui, no? És un animal que és de la seva propietat.
Ara que parla vostè d'ús, bon ús, veritat, li dona la gent el telèfon que tenen vostès de disponibilitat pel veïnat, no? En cas de queixes de qualsevol cosa. Està bé, no? És una manera també de vostès, com no poden estar tot arreu, també d'assabentar-se de coses que passen que vostès no arriben.
Correcte. La bústia d'avisos, que és el canal que acostumem a recomanar doncs, a la ciutadania, és un instrument que normalment funciona a través de la pàgina web o del correu electrònic i és el canal que té la ciutadania per fer-nos saber doncs, incidències que consideri de tot tipus que tenen a veure doncs, amb les responsabilitats que té un ajuntament, no? I això, bueno, l'Ajuntament de Girona i tants altres doncs, utilitzem normalment aquests canals de comunicació amb la ciutadania perquè, evidentment, no podem estar doncs, a l'aguait de tot el que passa en una ciutat, que són moltíssimes coses, no? I, per tant, sí, és una bona manera. Sí, sí.
Està clar, senyor Terès, que els animals han de tenir el seu lloc on viure confortable i amb les condicions adequades. No sé per què ens ha donat ara de, no sé, o tenir una gallina com a animal de companyia, o tenir un porc, no un porc senglar, sinó un porc d'aquells negres que hem vist, perquè un actor de Hollywood el tenia, i dius, aviam, o ja no parlo d'animals exòtics, que també n'hi ha.
Sí, 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 la veritat és que la llei de benestar animal, que parla de gossos, gats, i en aquell moment ja s'hi van introduir les fures com una espècie doncs, que també es tenia sí. com a animal de companyia, ara s'ha vist totalment sobrepassada, doncs, perquè, evidentment, hi ha molts altres animals que les persones tenen a casa seva com això, doncs, com a animal de companyia, no? En aquest cas, però, certament el que té instal·lat és un galliner com el que podríem tenir en una sí, casa sí. de pagès, un galliner petit, si voleu, però vull dir, amb les condicions que tindria... No, no, nosaltres ho hem vist i no es tracta d'animals doncs, de companyia que estiguin a dintre d'un habitatge, sinó que estan això amb un galliner i amb una tanca i amb les condicions... No dic que siguin ni bones ni dolentes, però en qualsevol cas no té el tractament que donaríem a un animal de companyia doncs, com si fos un gos o un gat. No? Vull dir que... Va. Per cas aquí això seria més discutible.
Doncs avui ens hem volgut fer ressò d'aquesta veïna de Girona que demana que les seves gallines es considerin animals de companyia. Li agraeixo molt al senyor Martí Terès, regidor de Sostenibilitat a l'Ajuntament de Girona, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Este martes llega la Operación Champion. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona.
¡Uf!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Música, què passa? Doncs dissabte que ve, 8 d'octubre, celebrarà la desena edició de l'especial projecte que han parat sota el nom de Rock pels Xuclis. Té com a principals objectius fer d'altaveu de la gran labor de la FANOC, la Casa dels Xuclis, i al mateix temps també recaptar un bon grapat d'euros per ajudar al manteniment de les seves instal·lacions. I ho fem a ritme de rock perquè això és rock pels xuclis. Narcís Serrats, gerent, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, com estem?
Molt bé, escolta, amb aquesta música s'anima tothom, eh?
Bueno, la que està sonant és un grup que ens feia molta il·lusió que estigués amb nosaltres perquè ells també feien un altre tipus de música com tribut a CDC i al final s'han engrescat a fer música pròpia i és veritat que és molt xulo i van estar actuant al Rockfest de Barcelona i tenir-los amb nosaltres és un luxe.
Molt bé. Escolta'm, comencem pel principi. Nosaltres, Narcís, ja fa anys que ens coneixem.
Correcte.
Però aquesta és la desena edició d'aquest especial que, emparat sota aquest nom de Rock pels Xuclis, fareu el 8 d'octubre. De la primera a la desena, què ha canviat i com va néixer aquesta idea?
Doncs mira, aquesta idea va néixer quan la Fanoc, quan la cosa dels xics es va inaugurar, per això aquesta fem el seu desè aniversari, val? Pues es va, diguem, inaugurar la casa i en el barri de Montbau. L'entitat, en aquest cas la Fanoc, que volgués buscar el recolzament, sobretot, de les entitats del barri, val? I es va presentar a l'associació veïns de Montbau doncs, per explicar-li què era aquella casa que havien construït dins del seu barri,
sí.
Val? I buscar aquest, diguem, aquest recolzament del barri en si. No? I va dir, bueno, ens agradaria doncs, participar a les festes majors del barri i volem ser una entitat més doncs, d'aquest barri, no? Que el barri de Montbau doncs, és molt envellit, però té forces entitats i actives totes.
Per què xuclis?
Pues xuclis és perquè quan es va remodelar la planta de la Vall d'Hebron ja fa uns quants anys, el seu arquitecte, el David Ferreixer, va dir que hem de pensar un ser imaginari també que pugui ajudar els infants, no? que els acompanyi mentre duri l'enfermetat, no? I bueno, pues del verb xuclar, no? Que xucles mal rotllos mentre tu estàs patint aquesta enfermedad, doncs el xucliu que fas això, no? Xuclar aquests mal rotllos és un ser imaginari doncs, que dona voltes per la casa i pels hospitals de Barcelona doncs, per entretindre una miqueta els piques.
Xuclis i per què el rock? Perquè té tanta força com la paraula xuclis?
Correcte. Una de les coses que es va fer rock doncs, és aquesta, el rock pel xuclis, és la campanya. Verdaderament sí que és veritat que fem molt de rock, però també és veritat que toquem tots els pals diferents musicals que puguin haver. Vull dir, des del hip-hop que ja han fet diferents, hem fet de gospel, habaneres, no? Ara farem una clàssica també el 21 de desembre doncs, a l'Auditori de Barcelona, un rock sinfònic,
sí.
No? Country també tindrem en breu a l'Apolo a finals d'any. Bueno, toquem diferents pals perquè el món de la cultura, el món de la música, tant a nivell de sales com a nivell de promotors, com a nivell de grups, pues, després d'aquests 10 anys, no? Què ha canviat? No? Pues que hem après moltíssim, s'ha afegit moltíssima gent a la causa, com vosaltres, per exemple,
sí.
No? I ens esteu ajudant moltíssim a poder tirar aquesta campanya de sensibilització endavant. No?
Quins són els objectius d'aquest rock pels xuclis? Imagino que primordial la sensibilització, no?
Totalment. O sigui, la primera part és sensibilitzar. Nosaltres intentem que en tots aquests concerts de rock pels xuclis, que són de més grans i de més petits, de més grans perquè podem donar aquesta visualització que tu estàs dient ara, per exemple, que fem precisament el dia 8, doncs, possiblement pugin joves nostres a l'escenari, no? I expliquen el per què estem aquí, expliquen la seva realitat. I això és una cosa que impacta molt al públic, no? Perquè ho estan explicant de primera persona. No sóc jo que pujo amb un micro que sou de l'entitat,
sí.
Per molt per afectat que sigui, t'ho puc explicar, no? Però t'ho està explicant una persona que ho ha patit, no? Llavors, això impacta molt. Llavors, hem fet més petitets, perquè, com t'he dit, hi ha grups de tot tipus. Hi ha grups que mouen gent i hi ha grups que doncs, no mouen tanta gent. Llavors, busquem espais també que es puguin actuar i puguem sensibilitzar a tota aquesta part del jove adolescent, no? I la part adulta, no? Que com saps, nosaltres tenim l'altra campanya, que és el Posa't la Gorra.
Ho sé.
Val? Que precisament el 13 de novembre estarem al Poble Espanyol amb una festarra també increïble. Val? Va molt més dirigida a la part familiar, no? Infantil, no? Els nostres joves deien què passa, no? Nosaltres no tenim la nostra festa, no?
Exacte.
I per aquí doncs, van dir, bueno, doncs tirem. I en aquell moment va sortir rock, perquè van començar amb blues. O sigui,
me'n recordo. Sí, me'n recordo.
Van començar les primeres dues edicions, van ser Xuclis Blues Festival. Val? Vull dir, el món del blues també ens ajuda molt, i també és un pal que toquem, que hem fet molt de concerts de blues, perquè l'escola de blues i Capibola Blues ens ajuden moltíssim i formen part d'aquesta organització musical, igual que la Jep Andrews Foundation a través del country o a través del Hardcore Hits Cancer el d'en Sadurní, a través del hardcore, a través amb la música. Avui tenim, a nivell musical, tenim diferents entitats també que ens arropen, que musicalment i culturalment hem pogut arribar aquí, no? I portem 10 anys musicalment molt, molt potents en aquest aspecte i puguem arribar a molt de públics diferents.
Narcís, imagino que a banda de sensibilitzar, òbviament, a la societat a través de la música per donar a conèixer el càncer en infants i adolescents i les repercussions que se'n generen a partir del diagnòstic, imagino que generar recursos propis i garantir la gratuïtat dels serveis de la FANOC que oferiu a les famílies, tant als hospitals com a la Casa de Xuclis i a les seus de Barcelona, Tarragona i Lleida, és important dir-ho també.
Indispensable. O sigui, clar, nosaltres quan vam pensar l'entitat ja fa un grapat d'anys, 35 crec quasi, vam pensar que si teníem de dependre de l'administració seria molt complicat poder tirar endavant tots aquests projectes. I una de les coses que vam pensar va ser bueno, doncs que ens teníem de finançar nosaltres. Vull dir, l'administració ens ajuda moltíssim i és necessària, no, molt, perquè sense ella és difícil poder avançar, però del nostre pressupost no arriben, no, seria el 25-26%, la resta és el que tenim d'aconseguir nosaltres i com sempre, doncs la societat civil és el nostre gran, no, lloc on anem a buscar i hem pensat que per demanar doncs oferim també, no? Us oferim una sèrie d'activitats, una sèrie de concerts, engresquem a la gent, si vol, que ens pugui fer actes i coses i per nosaltres. I tenim una part que també diríem, els implica, no? Que ens implica amb la societat. No? Nosaltres no volem la solidaritat ni volem la beneficència, no? Volem la implicació de la societat davant de situacions com aquesta, com pot ser el càncer infantil, que resulta que no que parlem del Covid, que ens espanta molt, perquè és una cosa que desconeixem, però es mor a més gent de càncer. Mm-hmm. No? I el càncer infantil és una malaltia majoritària, es té de potenciar molt més tot el tema de la investigació, per exemple.
Certament.
No?
Bueno, recordem que la festa estarà el dissabte 8 d'octubre, que l'entrada és gratuïta, tota la recaptació de les barres seran lliurades a l'associació FANOC, gestora de la casa, així que a sopar i beure sense estar-se de res mentre gaudim d'actuacions musicals, per exemple, de Blue Tags, de Armat, de Lujuria, del Black Con, que estem escoltant, i de Robert DJ.
Sí, sí, tindrem un DJ que és un DJ molt fidel nostre, que porta molt d'anys ajudar-nos, i també estaran al desè aniversari, doncs, punxant la seva música al començament i després aquests grups que s'han vingut a actuar de manera desinteressada, igual que les marques que esteu a darrere nostra ajudant-nos a muntar un festival arro d'aquestes característiques, doncs aporten tot el seu granet de sorra perquè, el que acabes de dir tu, que tot el tema de les barres i de merchandising doncs pugui anar directament a la FANOC. Vull dir, això és una comunió molt, molt important, molt necessària i és agrair totes les empreses que estan apostant per nosaltres en aquest camp, doncs és una passada. És una passada.
Recordem que això serà a partir de les 7 de la tarda en el Pla de Montbau, al barri de Montbau. Per la gent que no pugui anar-hi, tenim fila zero? Podem fer un ingrés?
Bueno, no tenim fila zero perquè l'entrada és gratuïta, però sí que tenim el nostre Bizum, que si es volen ajudar, doncs és el 00542, i si es volen ajudar a fer donacions aquí, doncs ens encantarà rebre-les perquè tot ajuda.
Doncs tots amb els Xuclis, amb la gent de la FANOC, perquè recordeu que la Casa dels Xuclis és una casa d'acolliment i la finalitat del qual és millorar la qualitat de vida dels nens i les nenes malalts de càncer i de les seves famílies mentre dura aquest tractament d'aquesta malaltia. Narcís, m'anava a posar molt heavy, t'anava a dir... Com diuen els heavies? Allò de larga vida, no?
Larga vida, rock and roll, salut i rock and roll.
Ah, efectivament, doncs això, salut i rock and roll. Gràcies, Narcís, una abraçada, que vagi molt
bé. A vosaltres, moltes gràcies.
El proper dissabte, 8 d'octubre, desena edició d'aquest especial projecte emparat sota el nom de Rock pels Xuclis. I amb aquest bon rotllo, nosaltres marxem. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i d'aquí un moment escoltaràs Àngel Expósito i la Linterna. Demà més i millor, ja saps, a través de cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Que sigueu feliços. Bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.
Dicen que vienen tiempos difíciles que no dependen de nosotros ni podemos evitar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra salud y energía para luchar contra estos inconvenientes. Perder peso es salud y calidad de vida. Llámanos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Pastora Soler llega a Casino Barcelona. El 12 de noviembre revive sus grandes éxitos y descubre en exclusiva algunas de las canciones de su próximo disco. Recuerda, el 12 de noviembre disfruta de la Pastora Soler más íntima en Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Vive México en Barcelona. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclore, el mejor mariachi del mundo.